Al matí, amb Raquel García. Consumint consciència.
El Vallès Occidental és la primera comarca tèxtil de Catalunya, amb ciutats com Sabadell al capdavant de la indústria llanera, dels gèneres de punt, el cotó o la confecció. De fet, el sector tèxtil representa un 9,1% del producte interior brut de la comarca. Per tots aquests motius, des del Consell Comarcal s'ha inclòs aquest sector industrial dins dels seus projectes d'economia circular per maximitzar l'aprofitament dels recursos i també dels productes i minimitzar el seu impacte sobre el planeta. Avui parlem de què poden fer les empreses i què poden fer els consumidors per fomentar la circularitat en el tèxtil. I ho farem amb la coordinadora d'emprenedoria i empresa del Consell Comarcal, la Teresa Zamora, i també amb el Josep Alcinet, membre de Sabadell Quilòmetre Zero. Bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.
Doncs a veure, comencem parlant dels canvis, no?, que poden fer les empreses d'aquesta indústria per entrar en l'economia circular. Però abans, Teresa, fes-nos 5 cèntims, no?, per intentar doncs, explicar en què consisteix i en què es diferencia de l'economia més tradicional.
El plantejament de l'economia en la que estem instal·lats ara doncs, posa molt d'èmfasi en un model lineal que s'orienta a processos d'extreure la matèria primera, fer els processos de producció i remanufactura que s'apliquin, el consum i ràpidament en processos molt curts desestimar aquella peça de roba, per exemple, doncs en molt poc temps. No? Llavors això és un model lineal perquè genera molt residu, el model de producció s'incrementa exponencialment de forma continuada i aquesta pràctica, diguem-ne, està comportant aquestes problemàtiques de sostenibilitat del planeta i sobre les que cal actuar i li donem aquesta orientació cap a l'economia circular.
Per tant, l'objectiu d'aquesta economia és trencar amb el model de consum, no?, que es basa en el produir, sí, utilitzar i llançar els productes, perquè, evidentment, no és sostenible i no és rentable. El planeta té els recursos finits.
Exacte. I, de fet, diguem-ne, clar, aquest model que s'ha instal·lat doncs, en les últimes dècades no, va lligat amb uns determinats productes especialment i la roba és un d'aquests. No? Ens hi trobem amb la situació que és un dels productes no, que hem ampliat o augmentant molt el seu consum i alhora disminuint molt l'amortització dels productes, no, el temps de vida dels productes.
Llavors, com podem fer doncs, aquesta optimització de recursos les empreses? No sé si un primer pas seria amb l'obtenció de l'energia, amb fonts renovables, per exemple.
Sí, de fet, diguem-ne ara, la primera pregunta que feia és de dir com ho podem fer és que hem de canviar aquest model i ho hem de canviar des de l'àmbit de les empreses i des de l'àmbit dels consumidors i una mica generar com propostes que impliquin alhora, no?, a consumidors i a productors. En el cas d'un dels canvis importants és situar-nos en pensar que pot haver maneres diferents de consumir aquest producte i que no passi sempre per un consum de productes de poca durabilitat o per un consum de productes que tinguin, diguem-ne, doncs una orientació a l'ús molt, molt reduït. I això també vol dir que la pròpia empresa no, ha de començar a pensar en posar un altre tipus de productes en circulació i d'una altra manera.
I llavors és important això també, tenir en compte el tipus de matèries primeres no, que s'utilitzen.
Exacte. Aquest és el fet una del canviar, és dir, bueno, mirem de repensar una mica el concepte de producció, per tant, comencem per l'inici del cicle, en quines matèries podem treballar, llavors ens hi trobem amb poder, ara ja comença a haver-hi en el mercat doncs, moltes possibilitats de material ja reciclat, que pot procedir del plàstic, que ens permet doncs, ara triar no?, una jaqueta o un biquini no?, fet amb material reciclat, matèria plàstica que s'ha tret del Mediterrani, per exemple, no? També ho podem prioritzar matèries que sobretot ja incorporin poca, que siguin més en producte orgànic, en producte natural, de manera que aquesta generació, per exemple, de microplàstics que cada rentada, no?, quan tenim una peça de polièster, doncs va cap als oceans, doncs eliminar també determinats ús de productes tòxics, per tant, que també faci que aquest producte, una vegada ara estem a la part primera, que seria triar i seleccionar les matèries primeres, però també pensar en que sigui més fàcil, quan aquest producte acabi el seu cicle de vida, que sigui més fàcil el seu reciclatge. Per tant, que també siguin materials que puguin ser reciclables.
I suposo que el tercer punt ja és en el mateix procés de producció, no? Que aquí la clau és optimitzar al màxim tots els recursos.
Sí, aquí s'escau el que comentaves, per exemple, no, de poder plantejar-nos, no, que pensem en l'aprofitament dels recursos al màxim, també mirar de que els subministraments siguin circulars, allò aprofitar les aigües, aprofitar l'energia, a ser possible dins de la mateixa empresa, si no amb empreses del costat, buscar, diguem-ne, aquests subministraments circulars que redueixin els consums, processos de producció que estiguin molt centrats en l'estalvi del material, del consum, ecoinnovació, que diríem, no? Processos ecoinnovadors. Sí. I en aquest sentit també treballar bastant la idea de poder produir productes que es pensin en la seva capacitat de ser renovables, de ser durables en el temps. Uh-huh. Llavors, que posar l'èmfasi o el focus en aquesta idea, no?, de producte.
Totalment. I un dels principals problemes d'aquesta indústria sovint és el consum d'aigua, no?, per fer les sí. peces i la generació també de residus amb materials com el polièster o altres artificials.
Exacte. S'ha millorat molt, de fet, diguem-ne, clar, va haver-hi un moment en el que es van anar introduint una sèrie d'elements dintre els processos de producció que aparentment doncs, eren positius, no?, perquè uh-huh. permetien com produir més o fer peces més barates o, en tot cas, més adaptables a segons què, no? Però sí que és aquí on és interessant, no?, poder dir que justament doncs, s'ha millorat molt a nivell de tecnologia i els processos d'investigació i recerca. En aquest sentit, el sector uh-huh. tèxtil està super avançat en aquest sentit i bueno, les empreses, bueno, no cal recordar, no, com hi havia les aigües, no, al voltant d'empreses tèxtils brutes allà al riu, sí. I ara doncs, bueno, és una indústria molt neta i es recuperen, diguem-ne, fins i tot dintre de les quan uh-huh. s'han aplicat processos de recuperació de materials que queden en els diferents processos de producció o de reutilització de les aigües. En aquest sentit s'ha millorat molt, moltíssim.
Uh-huh. Finalment, pel que fa a les empreses, també hi ha el tema de la distribució, no?, dels productes, com es fa, on es fa i a on va.
Exacte, exacte. I una de les coses és una miqueta primer, per això veus ara que dius lo de la distribució, torna a casar amb el que hem dit al principi, que tot aquest canvi del consum tèxtil doncs, ha de venir per la part de la producció i, per tant, qui posa el producte en circulació, però també pel consumidor. Ara, una de les coses és com estem amb aquesta idea de dir, comprem online, comprem un producte que després ens arriba a casa doncs, amb dos bosses, amb una caixa supergrossa, no? A la mida, a vegades, una cosa petita i una caixa molt gran, no?
Sí,
i llavors,
sí, sí, totalment absurd.
Exacte, en aquest sentit, per tant, diguem-ne que el tema de la distribució, pues, ara, novament, no uh-huh. depèn de l'empresa, sinó que en aquest cas qui està influint o determinant que hi hagi una distribució, per exemple, derivada de la compra online, és el consumidor, i és una de les maneres de consumir que hauríem de reduir, hauríem uh-huh. de rebaixar, per l'impacte que té el transport de tots aquests productes, però també perquè va associada a això, amb un packaging de plàstic i de caixa sobredimensionat, no? Uh-huh. Llavors no permet que potser si estàs en una logística més de proximitat puguis utilitzar més bosses de roba, puguis utilitzar productes, no? Fins i tot encara que sigui que s'hagi de fer una distribució a nivell de compra online, doncs, també, no? L'empresa com a mínim hauria de uh-huh. mirar d'ajustar al màxim i controlar tant el que és, diguem-ne, les pràctiques com a empresa, com en aquest cas si ets una botiga, ets més finalista, doncs les bones pràctiques en el punt de venda, com a uh-huh. distribució, i utilitzar vehicles sostenibles, canviar una mica també tot el... Que la part de distribució la tinguis en compte també a l'hora de plantejar-te la sostenibilitat del teu producte.
Uh-huh. I al Vallès tenim empreses que practiquin l'ecodisseny en els seus productes?
Sí, sí, sí. De fet, diguem-ne, al Vallès també tenim la ESDI, l'escola universitària, que, bueno, i per sort, doncs, també treballa en la formació de nous talents, en aquest sentit, i hi ha des d'empreses que fabriquen i preparen el que serien matèries primeres, que ja puguin ser procedents de reciclatge, i que també la sensibilitat cap a la producció, que tingui en compte aquesta, aquest subministrament circular, és una sensibilitat que va increixent, i bueno, tenim des del gremi de fabricants també la participació de gent que tothom, diguem-ne, està afavorint que hi hagi un creixement progressiu d'empreses.
I suposo que tota aquesta pandèmia ha propiciat, no?, també aquest canvi.
La pandèmia ha propiciat que justament, no?, fins i tot temes de, com la compra online, doncs l'haguem augmentat, i per tant el tema de la roba és un dels que, en lloc d'haver quedat afavorit, com ens ha passat una mica amb la compra d'alimentació, que hem anat més a la compra de proximitat, a la botiga del costat, no?, hem recuperat, diguem-ne, aquest gust de comprar a la proximitat. En l'àmbit de la roba, com que han estat més tancades, ara, no?, acabem tot just, han estat tancades tots els caps de setmana, no?, moltes. Llavors costava, no?, el fet de que gent que sí que té aquesta necessitat, doncs ha acabat accedint a uns hàbits de compra online que ara s'han de recuperar o s'han d'intentar compensar des del posar en valor, no?, el que suposa, doncs, altres maneres de consumir, i a més posar en valor el que és que et puguin assessorar, que et puguin orientar, no?, des de trobar-te les peces. Si no entren en aquell procés de que a més es demana dos talles per si em va bé una, em va anirar bé l'altra, o demano coses i després a vegades queden a casa perquè fa més man de tornar-les. L'altre dia unes noies en un institut m'ho deien, que tot just un dels problemes que tenien és que a vegades demanaven coses tan barates que després els hi feia mandra fer tot el tràmit per tornar una samarreta que els havia costat 5 euros. I acumulaven
increïble.
Roba procedent de la compra online. Doncs això és tot plegat contrari amb aquests models, diguem-ne, d'ús més compartit, que segur que ara us explicaran, no?, que aquesta iniciativa doncs vol reforçar, però que aniríem més en la línia justament el contrari, d'allargar el temps de vida, de fer intercanvi, de comprar de segona mà...
O sigui que al final es tracta de practicar el sentit comú, no?
Sí, hi ha molt d'això, el sentit comú i la responsabilitat, no? De dir, no?, amb els teus actes, amb la teva manera de comprar, has d'acabar prenent consciència, no?, de que no és una cosa que és menor, i que, clar, si tu al final, doncs, en un mes t'has fet, has comprat 10 peces online i a vegades de llocs diferents, peces superpetites, no?, i què ha suposat això, com això canvia també, no?, els nostres models de ciutats, el valor que té, no?, quan sortim un dia, un dissabte o un dia per la tarda i anem veient aparadors, botigues, no?, tot allò que fa també que hi hagi una certa vitalitat en la ciutat, si no ho cuidem, doncs això també costa, no? Des de l'àmbit de l'empresa, doncs a vegades ells poden acabar canviant, no?, i dir, bueno, si no em compren per una via, doncs em compraran per una altra, no?, i obrint. Les empreses posen sobre la taula alternatives diferents, però hi ha una responsabilitat molt important del consumidor perquè aquestes alternatives siguin, bueno, efectives i competitives, no?, i per tant que es puguin mantenir en el temps.
Doncs moltíssimes gràcies a Teresa Zamora, coordinadora d'Emprenedoria i Empresa del Consell Comarcal, per haver-nos apropat tots aquests conceptes sobre com es pot aplicar aquesta economia circular en el món del tèxtil. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies i felicitats per l'iniciativa.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara ens quedem amb el Josep Alcinet, el company de Sabadell Kilòmetre Zero, per parlar de què és el que podem fer nosaltres, els consumidors, a l'hora de comprar aquest tipus de productes. D'una banda, mirar com treballen les empreses on comprem, però segur que podem fer moltes coses més que ara ens explicarà. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Primer, no sé si volies fer balanç o algun apunt de tot el que ens ha comentat la Teresa, perquè déu-n'hi-do, eh?
Sí, hi ha un concepte, des de la perspectiva de consumidors, hi ha un concepte que sí que hem d'incorporar, gens nou per altre cantó, és comprar qualitat. Tots els recursos o totes les estratègies relacionades amb l'economia circular es basen en que els productes siguin d'un nivell de qualitat mitjà o superior. Si la qualitat és baixa, és molt difícil la reutilització, el segon ús i, en definitiva, tots els mecanismes d'aprofitament. Per tant, un primer criteri que des d'una perspectiva de consumidors hem d'anar incorporant és el de la qualitat i el del cost a mig termini. La qualitat sempre s'ha de pagar una mica més, però la durada distribueix aquest cost fent-lo molt més, fent-lo competitiu, i acaba sent molt més rentable que la quantitat de compra a baix preu. Per tant, aquest concepte, des d'una perspectiva de consumidors, és fonamental. Però és que, a més, resulta que el nostre sector tèxtil de producció, per tant, de producció local, justament el seu, entre cometes, problema és que genera més qualitat que quantitat. Per tant, si nosaltres, com a consumidors, reivindiquem qualitat, estem de manera simultània reivindicant la producció local. I aquest és un aspecte que penso que ens hem de plantejar, jo diria que com a punt de partida. Un segon aspecte que la Teresa apuntava, potser que jo afegiria sempre des de l'òptica del consumidor, és que la comercialització presencial, per tant, les botigues de tota la vida, ens poden oferir, ens han d'oferir, com a consumidors hem d'exigir un tracte personalitzat, individualitzat, un assessorament en el consum, que és fonamental per evitar o per afavorir aquest aprofitament al màxim de tot el nostre consum. Això que comentava la Teresa. Digues, digues.
I evitar imatges com el que comentava la Teresa d'aquestes noies, no?, adolescents, que pel baix cost del producte compraven peces que després ni tan sols utilitzaven.
Efectivament, hi ha una anècdota que he viscut fa molt poc, que ens explicava l'Amadeu Barbany, que és el propietari d'una empresa, d'una marca vertical de Granollers, alhora que hereu d'una empresa tèxtil centenària, que tenen una botiga, tenen tot el circuit. Si és una marca vertical, vol dir que des de la producció fins a la comercialització ho tenen tot. Aleshores, han hagut, per la inèrcia, de fer venda online. Diu, a les persones de Granollers, l'empresa de Granollers, a les persones de Granollers que em compren online, jo personalment els hi vaig aportar el producte que hem comprat a casa seva i els hi dic, mirin, a la propera, de veritat, el que vostès han de fer és venir a la botiga, no comprar online. Perquè a la botiga nosaltres els ajudarem a una elecció que segur que optimitzarà tots els esforços i les inversions. Aquesta idea, a mi em sembla central.
Totalment. Miquel, hem de dir que ens, Josep, hem de dir que ens encanta que la vostra entitat precisament ha organitzat una taula rodona el 15 d'abril, que un dels temes que tractarà serà això, el paper del consumidor per avançar cap a un sector tèxtil sostenible, no? Com anirà aquesta taula rodona? Què és el que ens proposeu? Dóna'ns detalls de servei.
Sí. D'entrada, que aquesta és una primera d'una sèrie de quatre taules rodones, que la primera serà efectivament tractar el tema del paper del consumidor. Les altres dues serà, per dir-ho així, aquest procés d'evolució cap a un consum més compromès amb la sostenibilitat, un consum tèxtil més compromès amb la sostenibilitat. Des d'una perspectiva de les empreses i dels productors, es veu com un problema o com una oportunitat. Aquest serà un aspecte que voldrem debatre i comentar. L'altre és, i els consumidors, quines eines tenim? I la primera, que és la que tu ara feies referència, és efectivament quin paper se li atorga, s'espera al consumidor en aquest procés d'evolució cap a un consum compromès amb la sostenibilitat i el màxim de compromès amb la producció local. En aquí tindrem l'aportació de quatre professionals. Un és el José Manuel Alonso de la revista Opcions, que és una revista de referència per a les persones que vulguin o que es plantegen aquest procés de canvi en els seus hàbits de consum cap a propostes més conscients i més compromeses. Tindrem també l'Encarna Ruiz, a l'ESTI, la directora del Departament de Teoria i Anàlisi del Disseny, sociòloga i una persona molt interessant a l'hora d'analitzar el paper dels consumidors i les tendències que observa, l'Eva Linda, de la cooperativa Fesola, que és una cooperativa que, d'alguna manera, des del 2017, ajuda, impulsa, assessora iniciatives compromeses amb l'economia social i solidària dins el món tèxtil i dins aquest procés d'evolució cap a una producció més sostenible. I el que ara et comentava, l'Amadeu Barbany, que és el propietari d'aquesta marca Iaios, perdó, Iaios, ja, bueno, és d'avi, eh? Iaio.
Iaios.
Perquè és una línia, té diverses línies, però aquesta és la i que dona nom a la botiga, i que són jerseis que s'obtenen, tot és producció a partir de regenerat, de llana i fibres, i que es fan des d'Olot, Igualada, Granollers. O sigui, tot el procés de producció i comercialització està dirigit i controlat per aquesta empresa. Doncs l'Amadeu Barbany també participarà en aquesta taula rodona al voltant d'aquest aspecte, precisar una mica quina és la problemàtica, on som ara en el tema de la producció tèxtil i del consum tèxtil, quines vies de solució perquè evolucioni, perquè es desencadenin aquestes noves tendències de consum compromès amb la sostenibilitat i, finalment, això. Bueno, i davant d'això, què n'espereu, què n'espera el sistema productiu del consumidor perquè ajudi aquest procés de desenvolupament. Aquesta és la idea.
Doncs una proposta superinteressant. Dóna'ns també dades, horaris, a on, què podem fer si volem anar-hi.
No, és online. Ja comunicarem específicament, serà una proposta a partir de l'aplicació Zoom i que serà efectivament el dijous 15 de maig a les 7 de la tarda. I insisteixo, ja divulgarem, comunicarem els links per poder connectar i perquè qui estigui interessat pugui seguir aquesta taula rodona, com les que vinguin després.
15 de maig o 15 d'abril?
Perdona.
15 d'abril, no? Val. Doncs 15 d'abril, és igual, perquè anirem picant pedra i aquí al Consumint Consciència ho anirem anunciant perquè ningú es perdi, perquè a més és de forma telemàtica, o sigui que ens ho fa molt fàcil. Per acabar, en 20 segons, un consell per als nostres consumidors.
El que he dit abans, anem evolucionant cap a exigir més qualitat i més tracte personal a l'hora de l'activitat de consumir. Això ens portarà cap a totes les altres conseqüències o ajudarà a que totes les altres conseqüències siguin favorables en aquest camí cap a la consciència i cap a la corresponsabilitat amb la sostenibilitat.
Doncs a petits gestos que són transformadors. Moltíssimes gràcies, Josep. Una abraçada gegant des de la distància. Cuida't.
Les lleis que imposen no són.
Al matí, amb Raquel García.